l'anàlisi de l'últim partit, l'estat de l'actualitat arlequinada, sortejos. Els arlequinats opinen a l'espai de debat del Tribuna Preferent, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? Molt bon vespre. Benvinguts al Tribuna Preferent, aquest espai de debat del Centre d'Esport Sabadell cada dilluns a l'antena de Ràdio Sabadell i també al canal de Twitch de Ràdio Sabadell, on estem ja connectats des de fa un parell de minutets i on comença a entrar la gent en un dia que em sembla a mi que es preveu calentet. El debat al voltant d'aquesta polèmica que va haver-hi ahir a Zubieta amb aquest empat a última hora del Centre d'Esports Sabadell, amb el gol de Cristian Herrera i sobretot amb aquesta jugada que ha causat, doncs això, tuits, minuts de debat i bé, polèmica al cap i a la fi, amb les mans d'Arambarri, d'aquest defensa de la Real Sociedad B, que l'àrbitre doncs va interpretar com que les tenia en una posició doncs natural i per tant que reglament en mà no era penal. Sé que per alguns de vosaltres sí, que és penal, perquè doncs això ho hem anat veient, copsant en les últimes hores a les xarxes socials, i cert doncs això, que el Sabadell també ve d'unes setmanes amb un històric al darrere que no l'afavoreix massa pel que fa als penals. El cas, per exemple, de Lezama, el més proper en el temps, amb aquell penal que se li xiula a Morgado en el temps de descompte. També el penal que no assenyalen a favor del Sabadell a casa contra el Real Murcia, aquella patada que... doncs aquella puntada de peu a Alberto Fernández. O també, per exemple, la de Pau Víctor contra el Numancia. A veure, va, què farem, doncs això. Evidentment entrarem per aquí, avui al Tribuna Preferent. Abans de res, doncs, com podeu veure ja sobreimpressionat al canal de Twitch, que sortegem aquests productes de merchandatge del Centre d'Esport Sabadell i sobretot la comanda de Roman Pizza, de 30 euros, magnífica, com cada setmana entre tots els qui participeu. A veure, va, avui és un dia molt especial, per cert, ha estat un cap de setmana molt especial, perquè més enllà d'aquest partit, que se n'ha parlat molt en les últimes hores, dissabte un equip de la ciutat, un equip de Sabadell, un equipàs, va assolir la seva sisena Champions de waterpolo femení de la seva història, ni més ni menys, totes en els últims 12 anys, l'Astralpool Natació Sabadell, i a més a la plantilla, al cos tècnic, hi ha un arlequinat, un bon arlequinat com és l'Enric Arnella. Què tal, Enric, benvingut.
Molt bé, bona tarda, aquí recuperant-nos.
Com va el cos? Mira, homenatge al Roger Benet, aquí amb les imatges de les campiones.
Bé, encara païnt una mica tot plegat, encara amb els nervis a flor de pell, i ara ens està començant a arribar aquesta desinflada emocional i física després d'unes setmanes de molta, molta tensió, que per sort han acabat de la millor manera possible.
Tot i aquesta falta de son, fins i tot, va haver-hi temps per dedicar-li ahir una estoneta, no?, al Sabadell?
Sí, era una mala hora, perquè sí, ens va caure ja a la tarda, però bueno, el partit posat amb l'ordinador connectat a la televisió, intentant posar tota l'energia per veure'l i per animar des de la distància.
Doncs de l'Astralpool Natació Sabadell, el Creu Alta Bàsquet Sabadell, amb l'Agustí Forrellat. Què tal, Agustí, com estàs?
Molt bé, bona tarda.
Tu sí que vas veure el partit sencer, sí no?
Sí, sí. Bueno, primer felicitar el company per aquesta fita tan important per la ciutat i per Catalunya, tot i que alguns mitjans de comunicació no ho han reflectit, però bueno, crec que és molt injusta en aquest sentit, però des d'aquí la meva felicitació i dels meus companys de club. I després, referent al partit, doncs sí, doncs crec que el Sabadell va treure un bon punt d'un camp molt complicat, però, bueno, com sempre, amb polèmica arbitral, que ja n'estem acostumats cada setmana, i bé, sempre amb aquest regust de poder treure els 3 punts i al final només et quedes en un punt.
Mira el comentari aquí del Raúl Chao, dedicat a l'Enrique. Arambarri va fer un homenatge a les campiones d'Europa, tocant la pilota amb la mà, diu per aquí el Raúl. La pregunta del milió, va, no, 7:34 de la tarda, no ho demorem més, perquè veig aquí que el Vicenç diu penal, l'Adri que em pregunta aquí si era penal o no penal, després si de cas, que és el menys important, donaré la meva opinió també, ja se n'estava parlant del tema. Per vosaltres, penal o no penal? Enric.
Jo, mira, jo com a entrenador, amb mi no trobareu un gran defensor dels àrbitres. Ara bé, ha passat més d'un dia des del partit, hem vist imatges, fotos, i jo penso que ni nosaltres som capaços de posar-nos d'acord. Decidir aquí en un instant és molt difícil. Jo penso, amb el que tinc entès i la normativa d'aquesta temporada, penso que no és penal, tot i que trobo absurd que el reglament en una jugada com aquesta no la sancioni com a penal.
Em faig teva la teva opinió, eh? Ja està, ja m'he mullat. Agustí.
Bueno, es pot dir, després dels anàlisis de la premsa i tot el que hem llegit, que no és penal, però en aquell moment, en el moment en què es fa, jo creia que era penal, però clar, és que portem acumulats molts partits, moltes setmanes, on crec que no es fa justícia. És potser aquella gota que va omplint el vas i que arriba un moment que dius, bueno, és que alguna vegada en algun partit es farà justícia en el fet de que si hi ha dubtes, de tant en tant que ens el pitin a favor, o si hi ha dubtes, que no ens el pitin en contra, però sempre acabem rebent nosaltres, i clar, són molts punts que es van perdent, i això va fent que no acabem de sortir de sota.
I a tot això, Joan Fàbregas, què tal, com estàs? Bona tarda.
Què tal, bona tarda.
Periodista, àrbitre, i no sé si dic que incendiari en les últimes setmanes a les xarxes, també per com s'agafen algú les coses allò, al peu de la lletra. És penal, no és penal? Bé, a tu ja t'ho pregunto directament, no és penal, no?
No és penal, però i no m'agradaria donar una opinió massa soberbia, però el que sí que m'agradaria dir és que no és una jugada polèmica. És a dir, qualsevol àrbitre que li pregunti sobre aquesta jugada i la vegi repetida i tal, és que no hi ha cap tipus de dubte de que no és penal. Sobretot perquè és que és una situació que reflecteix la directriu del reglament, la circular, com ho vulgueu dir, que especifica explícitament com ha de sancionar l'àrbitre una jugada com aquesta, que és un defensa que es llença a tapar el rival, a tapar la centrada, el que vulgui, i en aquest moviment totalment natural recolza la mà o va en direcció a recolzar la mà al terra i li toca la pilota a la mà. No hi ha cap àrbitre que li puguis preguntar a aquesta jugada que et digui que això sigui penal. Sobretot perquè és que està escrita exactament com va passar. Després podem entrar en debat en altres mans de si ocupen espai o no, si talla la jugada. Hi ha mil mans que són molt interpretables, però aquesta en concret és molt clar que no és penal. Llavors, a partir d'aquí, ja podeu entrar en aquest debat que dèieu vosaltres de si s'ha de canviar la norma o no. Jo crec que no, perquè també nosaltres veiem la part nostra, no?, que és que ens talla la centrada, però per part del defensa tampoc té cap culpa, perquè és una mà que no pot evitar. Llavors, jo em decanto per deixar la norma com està i per no assenyalar penal. I també em distancio moltíssim d'aquest discurs victimista en què tots ens perjudiquen, totes les decisions. Home, fa 10 dies ben bé a casa contra el Logroñés, els hi anulen un gol per fora de joc que si és en contra no em puc ni imaginar la que estaríem liant. Per tant, s'equivoquen els àrbitres? Sí, moltíssim. El camp de l'Atlètic de Bilbao, el filial, la rada més sonada que hem tingut en compte aquest any. Però és que també hem tingut a favor de rades. Llavors, jo crec que al final de temporada sempre queda tot més o menys tal i com està, i crec que com més ens allunyem de posar el focus de l'atenció en les decisions arbitrals, millor ens anirà.
Per tant, a veure, per parts, és que hi ha alguns comentaris que apunten aquí a que la norma és interpretable. Segons tu, no ho és.
És una mà que abans de... És a dir, si tu llences la mà al terra expressament per tapar un gol o per tapar una passada, llavors sí que és sancionable, perquè hi ha intenció del jugador. Però és que el jugador es llença a terra abans de que hi hagi el centre. És a dir, es llença per tapar la jugada, llavors té la mala sort que en el transcurs de que la mà es recolza a la superfície, es recolza al terreny de joc, i és llavors quan l'impacta. Per tant, creieu-me, no és interpretable, és una jugada totalment objectiva i que no és penal. Llavors, que hi hagi gent que vulgui veure penal perquè la mà és molt clara, perquè veu molt clar que li toca la mà, que cadascú pensi el que vulgui, hem explicat la normativa, hem explicat que això no és penal, llavors cadascú que tingui l'opinió que vulgui tenir. Llavors ja no crec que calgui donar tantes voltes a aquest tema, perquè de veritat us he dit que és una jugada molt, molt clara.
Simplement per esvair dubtes, Joan, preguntàvem per aquí, i si això passa salvant un gol, és penal?
No és penal en cap cas, ni salvant un gol, ni evitant una centrada, ni fora l'àrea, ni dins. És a dir, en cap cas aquesta mà és punible.
Doncs aquí queda el dubte resolt. Tu, pel que deies, llavors, el reglament no s'ha de tocar. És que a mi, sincerament, això ja és també opinió personal, em grinyola una mica que jugades com la de Ricard Pujol a Calahorra, a la Planilla, puguin ser penal i això no.
Clar, el món de les mans, sobretot en el que hem entrat arreu del VAR, perquè tot i que nosaltres no tinguem VAR a la nostra competició, sí que s'han reglamentat moltes coses respecte a les mans per culpa, entre cometes, del VAR, i que han acabat afectant a totes les competicions. Llavors, el que han volgut fer és com deixar molt clar quines mans sí, quines no, i et donen motius per xiular mà o per no xiular-lo. Què passa quan arriba el dubte? És quan hi ha mans que agafen de les dues bandes, de que, ostres, es pot xiular per això i es pot no xiular per l'altre. Llavors, sí que és veritat que hi ha imatges, costa bastant decidir quina mà és i quina no, i al camp, en un segon, doncs, l'àrbitre va amb una mica per intuïció, sobretot de Primera Federació cap avall. Llavors, aconseguir un criteri uniforme respecte a les mans és impossible. Llavors, és veritat que estem una miqueta a mans de la sort de que veu l'àrbitre de torn en el moment en què veu la mà. Però la veritat és que és complicat.
I simplement per anar esvaint dubtes que van sortint per aquí, que puc entendre, doncs, això, que hi hagi gent que no estigui d'acord amb l'argumentari, però bé, que la norma que diu o parla, en aquest cas, de caiguda, i en aquest cas és un jugador que fa una entrada a terra, que és cert que, revisant la jugada, compta també si Pau Víctor s'hagués llançat a terra, perquè l'entrada és a l'alçada del turmell. Això ja també per deixar-ho clar. Però que parla de caiguda i aquí el jugador va fer una entrada.
Al final, és una mica dintre la normativa aplicar el sentit comú. És veritat que el jugador va fer una entrada, però és que inclús si va fer una entrada tu el pots sancionar si creus que de groga, de vermella o simplement falta respecte a l'entrada. Però respecte a la mà és una altra cosa. És a dir, el jugador va fer l'entrada però no va tocar la pilota amb la mà. Per tant, si volem debatir sobre l'entrada, que ens pot semblar falta, d'acord, però com que la pilota li acaba tocant amb la mà i és aquí on hem centrat tota la polèmica, doncs aquesta mà no es pot sancionar de cap manera.
Veient la imatge congelada o càmera lenta, déu-n'hi-do, l'entrada a l'alçada del peu turmell de Pau Víctor...
Sí, sí, és dura, és dura.
Aquí
sí.
va jugar amb foc, ara en Barri. No sé si teniu alguna cosa que us hagi quedat pendent també que el Joan ens pugui o pugui dir la seva, ens pugui resoldre. Agustí, has quedat entès amb les explicacions o què?
Sí, jo ho entenc. Vull dir, a més, vull dir, jo sóc una persona que estic en un club de bàsquet, no té res a veure amb el futbol, i sempre demano que respecti els àrbits, les decisions que prenen en dècimes de segon, i entenc perfectament que per l'àrbit és molt difícil a l'hora de xiular una jugada. L'únic que penso que aquesta temporada no estem tenint molta sort amb els arbitratges, i crec personalment que moltes vegades amb el tema de les targetes, sobretot, no s'està sent just amb el servei. Moltes vegades una groga acaba sent vermella i al revés, no? Vull dir que penso que no culpabilitzen directament l'arbitratge, però crec que no hem tingut sort amb els àrbitres que ens han xiulat en alguns partits.
Mm-hmm. Simplement, no has de dir alguna cosa, Enric, perdona?
No.
Va, que veia un comentari per aquí del Javi, que deia que ja posats que el Joan parli del penal de Bilbao, insisteixo, i crec que ho hem dit ja per activa i per passiva, el Joan Fàbregas va ser el primer que ens va demanar entrar per telèfon després del Bilbao Atlètic Centre d'Esport Sabadell per dir que l'actuació de Muñiz Muñoz havia estat lamentable, que no era penal ni expulsió d'en Gordí a l'acció de mitjans més o menys de la segona meitat. De fet, Muñiz Muñoz diria que no ha tornat a xiular, no?, des d'aquell partit. Joan, ho tens controlat?
No tinc controlat. El que sí que us puc dir, i posaria la mà al foc, és que Muñiz Muñoz va fer un arbitratge lamentable, però no va fer un arbitratge intencionat. És a dir, els àrbitres, igual que els clubs, es juguen pujar a categoria o baixar i tenen un informe respecte a les decisions que prenen durant el partit. Llavors, us asseguro que Muñiz Muñoz, arribant a l'hotel i veient les imatges, es hauria posat les mans al cap. Llavors, cada àrbitre, quan comet un error, ho paga. Encara que vosaltres no ho veieu perquè segueix xiulant, a final d'any té repercussió en la seva classificació. Llavors, l'àrbitre és el primer que vol encertar i ens hem de, és el que dic, ens hem d'allunyar una mica de les teories aquestes que s'han destapat sobretot després del partit a Elda, on l'entrenador Miquillador va destapar una conspiració judeo-masònica. Llavors, a partir d'aquí, crec que la gent s'ha començat a centrar en els arbitratges, i és veritat que el camp d'Atlètic Club ens perjudica moltíssim, i sobretot en dos punts que perdem de manera injusta, però és que, de veritat, si agafem l'hemeroteca, jo crec que entre una cosa i l'altra estem servits tant en positiu com en negatiu. En tot cas, el Sabadell no pujarà, ni va pujar segur que no, però no baixarà per culpa dels arbitratges, sinó dependrà d'ell del que faci d'aquí a final de temporada.
Joan Fàbregas, que et deixem, no et molestem massa més, que sabem que tens una tarda vespre una mica liada. Que vagi molt bé, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Bé, doncs, hem tingut el Joan donant les seves explicacions en directe a 7:45. La conclusió és que qui pensi que és penal seguirà pensant que és penal, i qui pensi que no és penal seguirà pensant que no és penal. Ha arribat a aquest punt, sí. Em sembla a mi,
Sí, sí que deia una cosa que trobo interessant, que és l'ambient aquest que, aviam si sóc capaç d'explicar-me, que ens estem instaurant, no?, de la persecució arbitral. Ostres, penso que estem en un moment molt important de la temporada, i tu en un partit de 100 accions que l'àrbitre ha de xiular, segurament n'hi ha 60 o 70 que són molt clares, i la resta, que si tu ets d'un equip i tu de l'altre, les podem interpretar en els dos sentits, i l'àrbitre ha de decidir si és una o és l'altra, no? Llavors penso que és important, sobretot jugadors, cos tècnic, que imagino que ho estan fent, no instal·lar-nos en aquest marc mental de que van a per nosaltres, perquè en qualsevol partit hi hauran decisions que no ens agradaran. Si nosaltres això ja ho portem molt interioritzat, el que passa és que estem més susceptibles i de seguida perdem una mica el focus, no, de cap on hem d'anar, i estem en unes jornades que són vitals i hem d'enfocar-nos en el que puguem controlar, perquè totes aquestes situacions es seguiran donant. Com bé dèieu, hi ha dies que seran a favor, hi ha dies que seran en contra, però nosaltres tot el que puguem controlar hem d'estar al nostre 100%, perquè ho necessitem realment.
Jo vull posar sobre la taula un parell de coses. Primer, els nostres davanters, començant pel Pau Víctor, que són jugadors de molta qualitat, molt elegants i molt legals, poques vegades es tiren a l'àrea. Això per començar. El Pau abans l'agafen de la samarreta, l'arrosseguen, el que fa falta que no es tira mai. Vull dir, és un jugador molt net, igual que per mi a l'Herrera també ho és. Tenim una davantera de jugadors molt nets que poques vegades simulen un penal. Això per començar. I la segona cosa, que jo l'he comentat més d'una vegada, aquí, a l'hora de... Tu veus partits de primera divisió, veus el Barça, veus el Madrid, veus tot el que es mou en el món professional, i poques vegades veuràs que el Sabadell, quan hi hagi una situació de falta, de demanar un penal, a l'hora de demanar certes accions del partit, no veus mai el capità al costat de l'àrbitre. No veus mai que l'equip es recolzi a l'hora de... no protestar, però sí demanar certes accions que passen durant el partit. El capità, que és el Morgado, no es mou mai al costat del porter. No veus mai que parli amb l'àrbitre. No hi ha diàleg amb l'àrbitre. Aquella possible targeta que li han d'ensenyar els contraris, potser ens fan una entrada de vermella i no la demanem. O sigui, jo crec que en el camp també ens fa falta algú que apreti l'àrbitre. Igual que ens demana el Miqui que apretem a la grada, que ho fem, també al camp també fa falta algú que apreti l'àrbitre. Algunes vegades veus a l'Herrera demanar-ho, però poques vegades veus jugadors al camp no apretant-lo en el sentit de fer-li canviar la idea, sinó que discutint-li amb ell les accions que passen en el partit. I jo penso que ens falta això també, tenir un capità al camp que sigui més proactiu amb l'àrbitre, que parli més, que l'apreti una mica més. No sé si opineu igual.
Sí, aviam, potser ens falta un jugador amb un pes a la categoria, amb un reconeixement, per poder permetre's això, perquè també... ostres, a mi una cosa que em fa molt de ràbia dels àrbitres d'aquests partits, que aquests darrers tracten el jugador amb una soberbia, marcant una distància que també puc arribar a entendre per què no ens hi apropem més, perquè si no tens aquest respecte guanyat, el més normal és que encara surtis tu amb una targeta groga, però sí que porten una línia molt... suposo que són indicacions de dalt, que d'una soberbia que des de la grada donen ganes de llançar-s'hi.
També és un equip molt jove.
Això t'anava a dir, que aquí hi ha un punt de, sí, de manca de veterania.
I,
no?
que ens falta, evidentment, no el tenim, un Àngel, un Hidalgo, una persona, bueno, en aquest cas tenim el Morgado, que potser no és tan veterana, eh? El veiem molt veterà, però no sé quants anys té, 28, no?
20, Morgado 30, 30 acaba anys. De fer ara, sí.
Doncs ens fa falta algú que vagi a l'àrbitre a protestar-li certes situacions, a demanar certes targetes, a defensar les nostres, i per què no reclamar situacions de partit que el camp també es troben a faltar. Jo crec que aquest any és una de les coses de les quals ens falta el camp.
Per aquí diu, per exemple, el Trivi que això del capità és molt cert, una mica més de veterania, caràcter i carisma fa falta. L'Òscar pregunta per aquí per què no rectifica les targetes que van sancionar Morgado i Gurdiel contra el Barça B. Això no s'entén. Bé, això és una... Quan es retiren les targetes perquè hi ha hagut un defecte de forma en l'acte arbitral, que es pot constatar amb imatges. És a dir, per exemple, posem un cas, dient que l'entrada de Gurdiel va ser a l'alçada del genoll quan va ser a l'alçada del turmell, per dir un exemple. O... Ara no sé, no em surt l'exemple amb la de Morgado, però ha de ser un error manifest de redacció de l'acte. Bé, en qualsevol cas, és que al final també és una tendència natural, no? Quan recordo, per exemple, al principi de temporada, amb aquell gol que li van anul·lar la Morevieta aquí a casa, també després contra el Cornellà, és habitual que les errades que ens afavoreixen també passem de puntetes i que hi dediquem més temps a aquelles errades que ens han perjudicat. Vull dir, al final això també forma part del futbol, no?
Sí, jo crec que les estadístiques parlen, vull dir, no les tornem a treure perquè ja s'han tret en el seu moment. Els penals a favor al nostre estadi, quan fa que no veiem un penal a favor? Quan fa que no expulsen un jugador al contrari i acaben en 10 a casa, parlo? Vull dir, són estadístiques que són potents, vull dir, no les sé ni... Vull dir, ja sé que les heu anat traient, però et dona la sensació, sobretot a casa, quan juguem a casa, que els àrbits no remen mai molt a favor. I aquesta és la sensació que tenim. No és que ens centrem només en el tema de l'àrbitre, però és que hi ha un moment que els contraris et fan 3 o 4 faltes, no és targeta, nosaltres toquem el peu d'un jugador i és groga. I dius, a veure, si els altres han fotut 3 o 4 faltes seguides i no els han ensenyat groga, per què nosaltres som els primers a rebre la groga? I aquestes coses són les que van escalfant a la gent. Jo no dic que l'àrbitre et vagi en contra, però per un motiu o altre et passa, per la joventut, per la falta de lideratge al camp, pel motiu que sigui, o perquè és un camp molt gran i als àrbits els agrada molt lluir-se al nostre estadi. Però hi ha algun motiu pel qual passa això?
Enric.
Sí. Bueno, jo és que podríem parlar de moltes situacions d'aquestes, no? I mai saps el per què. Si és un tema casual, si és un tema de potser del nostre estil de joc, no? Que portem un estil més arreplegat, més d'estar darrere, sortir en contraatac, tenim potser menys la pilota que l'altre equip i les nostres faltes són més per tallar. I també hi ha molts dies que s'equivoquen i ho patim, però bueno, és que jo amb això hem d'intentar tirar endavant i no veure fantasmes perquè tenim equip per fer més del que estem fent.
Mira, això, simplement per acabar amb el debat de la mà de Morgado, que recorda perquè el Farqui, que a l'acte posava intercepta con la mano deliberadamente interrumpiendo una jugada prometedora. El tema és que no hi ha cap imatge que denoti una... No hi ha una imatge clara que pugui denotar una errada de l'àrbitre en la redacció de l'acte. Insisteixo que tot es basa en la redacció de l'acte del partit. I no hi ha una prova gràfica que pugui demostrar el contrari, malgrat que tots sabem que allò no va ser penal. Però per aquest motiu no se li pot retirar la targeta groga. D'altra banda, també perquè estaria reconeixent que allò no va ser penal.
Sí, bueno, jo...
Estem tirant anada molt enrere,
Sí, no, i tot aquest món dels recursos, jo parlo des de la vessant del waterpolo, però que al final és una mica el mateix, no? Que no, el no haver-hi videoarbitratge en la majoria de competicions, l'acte arbitral va a missa, no? I nosaltres ens hem trobat amb intentar recórrer sancions amb una prova gràfica que és molt manifesta, però és que ha de ser una cosa tan, tan, sí, tan clara aquí. perquè assumeixin l'error i que no hi hagi cap, o sigui, que no doni peu a cap mena d'interpretació, que és molt, 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 molt complicat que els recursos aquests aconsegueixis que prosperin, no? I és el pa de cada dia en aquestes situacions.
O sigui, en el fons, de veritat que puc arribar a compartir l'emprenyament generalitzada per aquestes jugades que hem estat veient, sobretot pel que comentàvem ahir també al postpartit, perquè en el fons és cert que ara estem en un moment de la temporada ja que comença a ser força crític, que queden 8 partits i que ara tots els punts van molt cars. Al final, per exemple, estàvem veient la radada arbitral de Lezama, són 2 punts i ara estaries amb 38, que és cert que després ja entrem en el balanç més menys de tota la temporada, però ara mateix realment són punts que ostres, et poden permetre viure una mica més tranquil, no, la classificació.
Sí, sí. Aquests punts es troben molt a faltar. Jo crec que és molt injust que no hagin pogut sumar el partit de Lezama i bueno, jo crec que hauríem de tenir mínim 4 punts més. El de Real i el de Bilbao els hauríem de tenir. I, bueno, evidentment, el que deia el Joan, que al final doncs, estarem allà on ens mereixem. Això no en tinc cap dubte, eh? Però jo crec que, bueno, jo espero que els propers partits, almenys els dos que tenim a casa, tinguem sort amb arbitratge i que no ens piti a favor, però com a mínim sigui just. I piti realment amb justícia, que és el mínim que demanem. A Sabadell som gent de futbol, que entenem de futbol i que volem que ens piti, que ens xiulin bé, no a favor, que ens xiulin bé.
Vinga, va, no sé si arribarà també algun comentari més al chat del canal de Twitch sobre aquest tema, però li hem dedicat ja una bona estona a tot això. Bon punt del Sabadell, ahir a un camp d'un equip de play-off que està jugant a les mil meravelles. Vull dir, és cert que et deixa aquest regust final d'haver pogut guanyar, fins i tot amb aquesta... Mira, se m'ha oblidat preguntar-li al Joan Fabrega sobre això, sobre l'expulsió del jugador del Sanse, que em sembla flagrant, que no se'n vagi amb una vermella directa i amb una sanció posterior de no sé quants partits pel cop de puny, i que fos una segona groga. Però bé, no va posar res a l'acte, a tot això, amb un Montersolans d'aquesta agressió de González de Zárate. Però bon punt del Sabadell, al final, no? Teníem tots coll avall, que era un desplaçament complicat on era difícil treure alguna cosa, no?
Sí, i sobretot, una mica com el dia del Barça Atlètic, són equips que en els tres quarts de camp finals, a partir de tres quarts de camp, tenen molt de qualitat. Vull dir, ara estàvem veient aquesta jugada que treu l'Hortolà anticipant la sortida. Són equips que estan ben posicionats, tenen la qualitat per anar-se'n de la marca amb la pilota en un moment i generar-te una ocasió de perill d'una situació que pugui semblar que no hi ha res, com l'altre dia amb el Stanis, amb el Barça Atlètic. I, bueno, fa ràbia, som ambiciosos i això està molt bé, però penso que com venia el partit, com van jugar ells i nosaltres, jo donaria per bo el punt, sempre i quan aquest cap de setmana sumem els 3.
Agustí.
Jo crec que al principi vam començar molt de respecte i amb una mica de por, no? I a mica en mica, sobretot a la segona part, ens vam treure una mica aquesta por i vam començar a creure'ns que podríem guanyar el partit. I jo crec que ens mereixíem guanyar el partit al final per tot el que havia passat i pel domini. Sobretot a davant, amb el Pau Víctor, per exemple, vull dir, és que amb el Pau Víctor, amb l'Herrera, l'equip va guanyar molta més profunditat i jo crec que al final ens haguéssim pogut treure els 3 punts. I jo crec que el Sabadell va fer un molt bon partit i, igual que el dia de Bilbao, crec que ens mereixíem guanyar aquest partit.
La suplència de Pau Víctor us va... Com la vau entomar? Ha d'estar sempre al camp Pau Víctor des de l'inici. Ja us sembla bé també que dosifiquin el Sant Cugatenc pensant en aquestes 8 finals que li queden al Sabadell? Què n'opineu?
Jo, per mi, és un jugador que, veient-lo de cap de setmana a cap de setmana, no el trauria mai, no el trauria mai del camp, perquè té qualitat, té físic, ho dona tot, no? I és d'aquells jugadors que agraeixes, estarà més encertat o menys, però s'agraeix veure'l jugar i sempre que està genera perill.
Sí, sí, jo tampoc l'hauria deixat a la banqueta, però bueno, també és veritat que quan va sortir, amb tota l'energia i la qualitat que té, és el que hagués pogut desencallar el partit al final, i malauradament no ho va poder, però... I a més un jugador tan honrat com a futbolista, que és el que dic, que amb una mica de picardia, més d'un penal ens trauria, però és que jo crec que com a futbolista realment ho treu tot i poques vegades volem que estiri i bueno, si en aquella jugada de les possibles mans estira i és penal també, no? Mm-hmm. I que realment és un jugador excel·lent i el, bueno, estem veient l'Herrera espectacular, vull dir, tant el Cristian Herrera com a l'Hortolà per mi són dos superfitxatges.
Les 8 del vespre fem una aturada en el camí i a la tornada sortegem la pizza de Roman d'aquesta setmana i parlem de Cristian Herrera. Fins ara.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Sir Raluí Legacy presenta a Sabadell la seva producció més espectacular i arriscada fins al dia d'avui. Inar Guitrast, un espectacle sense precedents. Dues hores de pura emoció que no oblidaràs. Sir Raluí Legacy, Aleix Macià, del 30 de març al 9 d'abril. Compra les teves entrades a circoraluí.com o a la taquilla del circ.
Ei, vinga, som-hi ja. És el moment de fer el pas.
A casa, la feina i al carrer.
Quan anem de festa o al taller.
Parla'm amb el teu accent. Només hem de començar. Aprovem-ho en català.
Tu per mi i jo per tu. I quan vulguis tots plegats.
Molt per parlar, molt per viure.
Provem-ho en català.
Molt per parlar, molt per viure.
Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Tribuna Preferent, una hora de tertúlia arlequinada a Ràdio Sabadell.
Vinga, va, que estem de tornada aquí al Tribuna Preferent de Ràdio Sabadell, 3 d'abril del 2023, a la prèvia ja de Setmana Santa. Bé, alguns suposo que ja deveu estar de Setmana Santa. Recordeu, per cert, que la setmana que ve no hi haurà programa, el dilluns 10, i tornarem el dia 17 aquí a l'antena de Ràdio Sabadell i també al canal de Twitch. Com cada dilluns, després de parlar durant mitja horeta de polèmica, doncs toca sortejar la pizza dels amics de Roman Premium Pizza, aquest projecte gastronòmic amb nous reptes culinaris en el món de la pizza. Roman Pizza, que vol que els seus clients gaudeixin amb una forma nova de fer i de menjar pizza. Els seus sabors, aromes i textures són possibles amb l'alta qualitat dels productes. Una pizza sana que agradarà a tots els paladars. La podeu demanar al web www.romanpizza.net, a l'aplicació també que tenen, o al 93 721 1977 a Sabadell, o al 93 138 65 19 a Sant Quirze. I a més us podeu relaxar completament perquè us la porten a casa, ja sabeu. Verdures confitades, sobrassada mallorquina, tonyina amb olivada, micuit de foie, clàssiques com la margarida, i se m'està fent la boca aigua ja a aquesta hora del vespre. I a més ho podeu regar amb una cervesa artesana, amb amanides com la de, també de gorgonzola amb pera, trotole al pesto, postres dolces i riques, tot plegat a la web, a la carta. Roman Pizza, bon profit i a gaudir. Els trobareu a Sabadell, al carrer Tres Creus número 87 i a l'avinguda Pau Casals 24 de Sant Quirze. Som-hi! Ja està, no? La sintonia de... No? No? La d'avui també. Si li va tocar ja les entrades del circ la setmana passada... Ai, va anar al circ el Raül Chao o no, Roger? Tu saps? Raül, vas anar al circ o no? A veure si ens contesta per aquí. Ja estava per aquí atent. Serà avui, deia Raül Chao. No reproduiré el comentari que va fer Roger Benet. En fi, va. Qui vol ser la mà innocent d'avui? L'Enric, el campió d'Europa. Un número de l'1 al 33.
Poses fàcil.
Ja sé quin va... No.
El 6.
El 6 d'exacampiones d'Europa. Doncs no és el Raúl Chao. És l'arroba sabadellenc, qui s'endú aquesta, aquesta pizza de Roman. I un altre número, pel tema del marxandatge del Sabadell.
Vinga, va. El 30.
El 30. Doncs el hola, no sé, eh? Rogi 20, que s'endú aquest... Sempre va, us ho dic, eh? Que ho podeu comprovar. S'endú aquest premi de marxandatge del Centre d'Esport Sabadell. Així que gràcies a tots per participar. No és la setmana tampoc de Raúl Chao. I es va acabant de mica en mica la temporada del Tribuna Preferent, eh? Només dic això, que estem ja al mes d'abril, eh? Que això, a finals de maig, baixem la persiana. A veure, va, reprenem la tertúlia amb l'Enric Arnella, amb l'Agustí Forrellat, 8 i 5 del vespre. Alguns comentaris que parlaven aquí de, doncs això, de Pau Víctor, que comentaven abans, doncs, per exemple, a veure... que ahir va tenir descans físic, que és el que van dir, és l'argumentari que feia servir també Miqui Lladó, no? Que ara venen 8 jornades i bé, doncs toca dosificar també els esforços perquè tothom arribi en plenes condicions. Però per aquí deia, per exemple, que el Raúl, que Moja no pot ser el nostre nou, que Pau, Víctor i Cristian han de jugar sempre. El Joan Molner deia, perdoneu, però no entenc deixar a la banqueta Pau, Víctor i no a Moja. El Carn SB diu, el Miqui va reservar Pau, Moja va desgastar molt la defensa i un Pau Víctor fresc a la segona part molt perill té. L'Òscar diu que normalment sóc crític amb Moja, però ahir crec que va fer la seva feina bastant bé, li falta doncs endollar-la. El Javi Maiket directament doncs demana la titularitat de Vladis i Moja revulsiu els últims 20 minuts. Bé, opinions per tots els gustos al voltant de la davantera. Ja llançàvem aquesta pregunta l'altre dia a Ràdio Sabadell, que hi ha sobretot doncs 4 noms per tres llocs. Els noms de, doncs, de Moja Keita, de Pau Víctor, de Cristian Herrera i d'Alberto Fernández. Després ja en un segon grau podríem dir el tema, o hi trobaríem a Cristian Dieste i a Vladis. Ahir significatiu, per cert, que a Vladis, el jove del filial, ja li passés per davant a Dieste, eh? Aquesta sí. Cursa ja...
Bueno, és que Vladis és un d'aquells jugadors que jo crec que està casat amb el gol i, de fet, estic segur que si segueix gaudint d'oportunitats com està tenint últimament, ens acabarà donant més d'una alegria. Perquè això del gol es té o no es té.
Mm-hmm. Vladi és magnífic jugador. De seguida el veus, eh? Quan veus com va sortir el camp, el primer dia que va jugar uns minutets una mica espantat, però ja el dia del Barça ja el vas veure com juga, amb el físic que té... com a, sembla que hagi jugat tota la vida a Primera Federació i ve d'una categoria a Primera Catalana, no? Vull dir que a mi és un jugador que em va encantar i que m'agradaria que tingués molt més protagonisme, molt per sobre d'altres, no?, que comentaves tu. Per mi el Pau Víctor ha de ser el company titular i evidentment el Cristian Herrera doncs és un jugador de moltíssima qualitat que està per damunt dels altres.
6 gols en 9 partits, eh? Jo avui tirava una mica de maroteca, demà en parlarem més a fons a l'Hotel Suís amb l'Adrián Arroyo. L'últim jugador que va fer 6 gols en els seus 9 primers partits, amb la samarreta del Sabadell és un tal Aníbal Zurdo, eh?
Ostres.
Paraules majors. Vull dir, parla molt bé d'aquesta arrencada de Cristian Herrera. Aquí estem veient, per exemple, un recull ja dels seus gols amb el Sabadell. Parla molt bé
de com
ha caigut aquí a Sabadell, eh?
És un jugador de molta qualitat, és que el veus de seguida i el veus jugar i és que té qualitat. És un jugador que sap rematar, que sap com col·locar-se, que en pocs partits sembla que porti jugant tota la vida al Sabadell i crec que entén bé els companys i jo crec que juntament amb Hortolà per mi han sigut dos grans fitxatges de mercat d'hivern, per mi un dels millors mercats d'hivern dels últims anys, perquè hem portat a dos jugadors de categoria superior, tant un com l'altre per mi són jugadors de segona divisió mínim i realment ens estan donant, crec que ens acabaran donant la salvació aquests dos jugadors, el porter i l'Herrera.
Estan marcant la diferència, eh?
Sí, no, crec que la direcció esportiva amb aquestes dues peces ha sigut un encert, un 10 en aquest mercat. El Cristian està en ratxa i a més, tot i els gols que està fent, gaudeix de moltes oportunitats, no? Que això al final amb un delanter és molt important. S'entén molt bé amb els seus companys, però penso que conforme vagin passant les jornades millorarà això, perquè és un jugador que té el gol entre cella i cella, aprofita molt bé aquests espais de la frontal de l'àrea, és intel·ligent, espectacular. I en quant a l'Hortolà, per mi és molt important tenir un porter fixe, que gaudeixi de la confiança setmana rere setmana, i és un porter d'una qualitat contrastada, i penso que és un encert. No crec que tinguéssim una mala porteria o una molt mala porteria, però el fet de millorar-ho i tenir un porter que sàpiga i que tingui la confiança de que setmana rere setmana tindrà la titularitat, penso que és una posició clau i que és molt, molt important.
El Vicenç deia per aquí que marcar 6 gols al Sabadell és com fer-ne 30 o al Barça o al Madrid, que és espectacular, aquestes xifres de Cristian Herrera, que a més en va marcar 2 ja amb l'Intercity, per tant en porta 8 aquesta temporada, i deia per aquí l'Òscar que a més això, que li han trobat el lloc arribant des del darrere, vull dir que no juga amb aquesta referència d'atac, arribant des de segona línia. Estem veient per exemple el de l'Estadium Gal, doncs han arribat molts dels seus gols, el de Lezama, el d'aquest cap de setmana també a Zubieta, per tant és una amenaça des de segona línia que està fent molt mal a les defenses contràries. El Carni CBD diu per aquí que superarà Rodolfo Orife, que en va fer 11 en mitja temporada, també fitxat a l'hivern, doncs tant de bo, perquè marcar 11 significaria 5 gols ara a l'equip, doncs gairebé la salvació. Demà, per cert, a la 1, entrevista amb Cristian Herrera, no us ho perdeu, a l'Hotel Suís. El tindrem també amb aquesta entrevista. La veritat és que ho deies tu, Agustí, potser hem d'esperar que acabi aquesta segona volta, aquesta temporada, però aquest mercat d'hivern del Sabadell pot ser d'aquells que el recordarem durant temps, perquè és difícil trobar dos jugadors que hagin tingut un impacte tan immediat en l'esquema i en el joc del Sabadell.
Sí, s'han incorporat de seguida a l'equip, han entrat molt ràpid a l'equip i s'han implicat al 100%, i Ortolà és un jugador amb veterania que mana els companys, que col·loca la defensa, i el Cristian Herrera igual, és un jugador que mou els companys, que mana, que s'acosta a l'àrbitre també, és un dels pocs que s'acosta a l'àrbitre, i jo crec que és la clau de que els punts que ja ha arribat a sumar, doncs la clau de que l'equip estigui viu i més viu que mai. Jo només voldria sumar aquí a la causa a l'Altimira, perquè crec que l'Altimira està fent una temporada horrible, crec que té el cap més tota la temporada en un altre lloc que no passa al Sabadell, i si suméssim a l'Altimira la causa, compta amb aquest jugador, amb la qualitat que té, el que arribaríem a sumar de mig camp endavant. Però el Timir ara mateix doncs no el tenim. Bueno, això és un altre tema, però bueno...
Ja, vam parlar la setmana passada, però sí.
Sí,
que veurem que torna de sanció contra el Nàstic.
I amb la falta de mig centres que tenim lesionats, és un jugador que realment hauria de ser important. Aquests propers dos partits, el Timira ha de demostrar el que és, el que sap, i realment que ens doni el que crec que pot donar, i que s'oblidi de lo que farà la temporada que ve, que ens doni realment, que ens demostri pel qual aquest jugador acabarà jugant a primera divisió, que ens ho demostri i que ens ajudi a l'equip a tirar endavant.
Enric.
Sí, no. Coincideixo amb l'opinió i que ja s'ha parlat d'Altimira. No sé si és el cap, si és que no s'està trobant en el sistema de joc, però se'l veu ansiós jugant, de seguida busca llançaments, inclús en situacions que ell té recursos molt millors, no? I ens ho ha ensenyat, i crec que pot ser un jugador que en aquesta zona de final del camp amb el Cristian Herrera ens podrien donar moltes alegries, la veritat, perquè tenen aquest factor diferencial a nivell de qualitat que ens falta, i el necessitem perquè...
Jo crec que jugadors de cor en tenim molts, Stals i altres jugadors tenen molt cor i ho deixen tot al camp, però el Timira té aquell punt de qualitat que et pot donar aquell plus en aquell moment.
No, ja l'he vist aquí a Sabadell, un Altimira endollat i en plenes condicions físiques. Jo vull remarcar també això, que ha patit problemes físics en les últimes setmanes. En plenes condicions físiques és un jugador diferencial. Tant de bo tinguem aquesta millor versió del Timira en les últimes 8 jornades. Per aquí deien... també el nivell de Gualda, demanen aquí la titularitat, que està a un nivell molt alt i que no el deixi a la banqueta. A veure, l'Albert diu que li agradaria veure més a Joanet, que ha desaparegut del mapa i que no entén el per què. És un nom que bé, l'altre dia va tenir els seus primers minuts en 3 mesos. No ho sé. A mi em sembla que la llista de migcampistes està a la cua, però bé.
Sí, a veure. A mi, la realitat... tenia expectatives en aquest jugador, no m'ha acabat de convèncer, i normalment quan jugues tan poc, alguna cosa passa. No sé si és a nivell d'entrenaments, a nivell de la seva percepció del sistema o del que volem jugar, però així com amb l'Altimira penso que ens donarà un saltet, veig difícil que el Joanet assumi a la causa.
Jo és que veig jugadors bastant per davant, en aquesta rotació. Vull dir, crec que Miquillado ha trobat, no sé si un 11 tipus, però aquests 13-14 jugadors amb els quals va fent les alineacions i al mig del camp. És cert que, a més, deia el Javi per aquí que amb la lesió de Baena els necessitem, però és que fins i tot, doncs, això, que amb Baena disponible, entre Armando... Àlex Sala també ara, doncs, això està lesionat, però és cert que estava actuant com a tercer central. Armando, Altimira, Gualda, Somalí també, que pot jugar allà, Cristian Herrera com a interior, David Estals, difícil, poc lloc. Però bé, parlàvem per aquí del tema de l'ascensió del míster, que què en sabem? Doncs a l'espera que se li notifiqui. Diu el Vicenç que només guanyem si Lledó és a la grada, sento dir-ho, diu. A veure, no, això pot arribar quan menys ens ho esperem, però bé, així està el tema ara mateix. Mentre no hi hagi aquesta notificació, doncs pot seguir a la banda Miquillado. A tot això, Roger, pots posar la classificació, sisplau? Et faig aquí una petició en directe. Més que res, perquè no hem parlat de com està aquesta classificació, que queden 8 partits i està tot comprimidíssim a la taula. Amb el Sabadell 14 amb 36 punts, 2 per sobre del descens, aquí ho tenim. Està en una situació... Aquí anava a dir en terra de ningú, perquè no té ningú un punt per davant ni un punt per darrere. Però és que estàs a... Doncs això... Tampoc estàs molt lluny de l'Osasuna Promeses, però és cert que per darrere també van amenaçant. Està tot comprimidíssim.
Jo crec que hem d'aprofitar els 2 partits a casa, perquè jo personalment crec que jugar a casa és un avantatge. Crec que el públic aquest any està molt endollat a favor de l'equip, a favor de l'entrenador i a favor de l'equip. I jo crec personalment que la gent hi va molt i que el Sabadell a casa, si treu almenys 4 punts aquests 2 partits, crec que acabarem estant més de mig cap amunt que de mig cap avall. I no em preocupa... Bueno, em preocupa... Crec que hi ha una... Bueno, hi ha algunes places aquí que ja comencen com a despenjar-se molt, que són el Granyers, el Bilbao i el Calahorra.
Aquests 3 ja els doneu per liquidats?
Jo crec que sí. Uh-huh. I després la guerra aquí està amb l'Andalucía, l'Unión, l'Irún... El Balears és un equip que anirà també com nosaltres cap amunt, perquè és un molt bon equip i té jugadors de molta qualitat, i els que acabaran potser caient aquí potser és el Cornellà, el Coiano, l'Intercity, potser el Numancia o el Nàstic, depèn del que faci els propers partits, que és un equip molt irregular. Vull dir que aquí ficarem molts equips a sota, també, i bueno, jo sóc optimista, crec que jugant tants partits a casa crec que ho tenim molt, molt guanyat en aquest sentit.
5 de 8, Li queden al Sabadell aquí a la nova Creu Alta. Sé que és molt tòpic i ja ho hem parlat, però és que la salvació passa per l'estadi, eh?
Sí. No, jo sóc optimista. Ara bé, cada partit és molt important i veig molt, molt important el proper partit amb el Nàstic, no? Mm-hmm. Perquè els tenim a 3 punts, diria, oi?
Sí, a 3 punts.
Clar, que se t'escapin a 6, amb ells... Més del fet, a part del fet numèric, els hi dona una moral que nosaltres ens podríem veure pràcticament en descens, rebent el Castellón a casa, diria. Bueno, és molt... Veig que aquest cap de setmana tenim una final a l'estadi i és vital guanyar. No és un partit que guanyant-lo ja tinguem les coses fetes, però crec que necessitem aquesta empenta, no?, de començar a sumar verds.
El Nàstic l'altre dia escoltava per la tele que en el partit que jugaven, que van empatar contra la Nucía, que el Nàstic és un equip creat per pujar, que hi ha certa frustració en l'equip perquè no aconsegueixen els objectius d'estar a prop del playoff. Aquest empat que va fer el Nàstic és un baixón per l'equip. Ells volien estar a playoff, no ho estaran, o difícilment ho estaran, i nosaltres ens volem salvar, els objectius són diferents. Nosaltres tenim molt clar on anem i ells ens sembla que no ho tenen molt clar, per això és un equip tan irregular, que jo crec que tenen més ansietat ells que nosaltres, personalment, és una opinió personal.
Una plantilla amb qualitat, per això.
Molta,
aquí
molta,
aquí hi ha calés.
Sí.
Hi ha exarlequinats. Aaron Rey i Marc Fernández, sense anar més lluny, ara estàvem veient una jugada aquí al canal de Twitch d'Aaron Rey. Marc Fernández, que també ha marcat gols, ja pel Nàstic.
El Marc Fernández fa por, l'Aaron Rey no, perquè l'Aaron Rey no ens feia ni un gol i no ens va parar.
Ja veuràs que fotrà un hat-trick
ja veuràs.
Potser s'equivoca de porteria, no sé.
Però sí que és un tram de temporada. Bé, aquests dos partits a casa, tu parlaves, Enric, ja d'aquest contra el Nàstic, però li sumem també el del Castellón, que són rivals difícils, són rivals d'entitat, amb bones plantilles, però és que et posicionen d'una manera o d'una altra pensant en les últimes 6 jornades,
Sí, són resultats que, sobretot a nivell d'equip, a nivell mental, ens marcaran com entrem a la recta final, no? I no és el mateix entrar-hi amb un coixí de punts que entrar-hi en descens, pràcticament, no? Perquè si no aconseguíssim guanyar, es complica aquí la situació, ni molt menys és definitiu, però si podem evitar la situació d'arribar a les últimes 2-3 jornades havent de fer matemàtiques i si guanyo i l'altre empata, doncs penso que ens donarà tranquil·litat i ens ajudarà a treure la nostra millor versió.
Quants punts per salvar-se? Voleu respondre a aquesta pregunta que veiem aquí o què?
Jo dic 46.
40, és a dir, 10 punts,
Sí, jo crec que sí.
3 victòries i un empat.
Sí.
Sí.
O 2 victòries i 4 empats.
Per allà estarà. Si en fem 48, millor.
Sí.
Home, en 48 jo crec que sí, home, que sí. Estaríem parlant de 4 victòries.
Però és el que et deia. Fer 46, anar als 46 punts, vol dir que entrem a les dues últimes jornades amb la calculadora, no? Uh-huh. I penso que és molt interessant intentar evitar això, perquè petites decisions, ja sigui de lesions, de temes arbitrals, et poden condicionar partits que tu puguis creure que guanyaràs, i si podem evitar aquest patiment, ho agrairem tots plegats.
L'Òscar diu per aquí que estaran 45 punts, la salvació. El Raül diu 48, és dels que tira cap amunt. A mi em costa veure que els de baix facin 14 punts d'aquí al final, dels 24 que queden, però bé, a més hi ha duels directes, aquesta jornada em sembla que hi havia uns quants duels directes diumenge al migdia, i els repassàvem, el Sabadell en joc. El Carne CBD diu farem 47 i amb 45 estarà la salvació. És que al final Miquillador, a la roda de premsa posterior a Zubieta, ja donava per fet que tant de bo, tant de bo arribem allò amb els deures fets a falta de dues jornades, però tal i com està la Lliga, ens haurem de jugar a les últimes jornades, aquests partits que hi ha contra l'Intercity, la Nucía. És que a més les últimes jornades són Intercity, la Nucía, Cornellà, veurem el Promeses on està, si estarà salvat o no per aquelles dates. Però bé, suposo que ara toca posicionar-se, no? Bé,
tenim pocs duels al cap amb els de dalt, excepte el Castelló, pot ser, no? Que només tenim així, amb dels que estan dalt de tot, només tenim el Castelló com a rival a casa.
Podem comptar aquí també la SD Logroñés, que hem d'anar a les Gaunes, que s'està jugant l'accés al play-off. Sí. La resta contra rivals que van del 8è al 20è, sí.
Sí, sí. Bueno, jo crec que tenim un bon calendari.
Atlètic Balears, a casa també, sí. No oblidem.
I els filials també són punyeteros, i ens els hem tret de sobre i sempre són incòmodes, No saps mai com agafar-los, ni... Jo prefereixo no tenir-los ja, tots els filials.
A tot això, dissabte de Setmana Santa. Perquè abans, Agustí, tu parlaves molt d'aquest paper, no? Que està tenint l'afició.
Sí.
Però entrem en aquella jornada que és juntament amb les intersetmanals, les més punyeteres de tot l'any per tenir una bona assistència.
Bueno, el Nàstic porta gent, això també portarà gent al camp. El partit que m'imagino del Castelló serà espectacular, amb el camp amb molta gent
diumenge
de Castelló.
Diumenge a la tarda més,
Sí, serà espectacular, i això també ens va bé. Quan més gent vingui, més ambient hi hagi de futbol, crec que és bo primer per l'espectacle i després pel Sabadell. És bo que vingui públic i que s'estigui jugant coses al camp. I el dia del Nàstic, doncs bueno, jo podré anar perquè no surto de Setmana Santa, però que serà un dia que és complicat, vull dir que hem de fer una crida perquè la gent vagi a l'estadi i a donar suport.
És un dia complicat, i aquí em sembla que tenim un exemple bé ric, perquè és l'únic cap de setmana que els del waterpolo us donen una treva i aprofiteu per fugir,
Sí, no, la veritat que el seguiré per Ràdio Sabadell segur, però portem un calendari molt, molt exigent i el nostre cap necessita sortir de la ciutat almenys 3 o 4 dies.
Ben fet. Mira, aquí veiem el calendari dels pròxims partits que té el Sabadell, que és una seqüència. És que al final, els 8 partits que queden ja entrem en aquell moment de la temporada que t'estàs jugant la vida, i cada partit et sembla brutal, però això, és que de les pròxims 4 partits, 3 són a casa. Vull dir, és un somni humit, que diria aquell, però clar, és que treure el 9 de 9 a casa o bons resultats aquí a casa, potser el 9 de 9 és molt agosarat. Tot el que sigui no punxar aquí t'està donant ales, pensant en la permanència.
Sí, sí, jo crec que hem d'anar ara pel Nàstic, que jo crec que és molt bé, tot i que té un molt bon equip, crec que és un partit que es pot guanyar perfectament, però això dit, també per dinàmiques i per ànims dels dos equips, crec que el Nàstic hi ha molt desànim per no estar a dalt i crec que nosaltres tenim clar on anem. I crec que aquests tres punts ens donaran la vida i podrem afrontar el partit de Castelló amb poca cosa a perdre, no? A lluitar al màxim, però per gaudir-lo i intentar també rascar els tres punts.
Aquest partit, si no vaig errat, Roger, ara m'hauràs d'ajudar. És l'UD Logroñés-Castellón d'aquest cap de setmana, no? L'UD Logroñés, déu-n'hi-do, eh? Un altre gol al temps de descompte en contra. Equip ja, doncs això, us ho preguntava abans, no? Que si estava eliminat de...
Jo crec que sí.
El veieu ja fora del
combat. Jo el veig molt despenjat, ja.
Mai se sap, però clar, és que pràcticament ha de guanyar tot el que li queda. 6-7 victòries haurà de fer, però bé. En fi, veurem. El José diu que ell és optimista i que arribarem a 49 punts. Fa aquí fins i tot la seqüència. Diu 3-1, per tant, 3 contra el Nàstic, 1 contra el Castellón, 0 a les Gaunes contra l'S de l'Obroñés, 3, veiem ara... No, perdó, 1 contra l'Atlètic Balears a casa i després 3-3-1-1. Doncs home...
Caram.
El signo, eh?
On hem de signar?
El signo, perquè a més, les victòries arriben... Doncs, 3 victòries en 6 partits. On s'ha de signar? I preguntava aquí, abans m'ha quedat un comentari penjat, el Joan David, que deia, creieu, i us trasllado la pregunta, creieu que hi haurà canvis en l'11 aquest dissabte? Veieu que Miquillador s'alinea...
L'entrada de Pau Víctor espero que,
segur,
que sí,
no?
I pel demés pot haver-hi alguna coseta, però penso que Miquillador està trobant els homes amb els que es vol jugar la permanència, no? Vull dir, amb l'11 de confiança, i crec que cada cop veurem menys rotacions, o com havíem vist en jornades anteriors que hi havia molts canvis d'una setmana a l'altra, perquè arriba el moment d'afinar l'equip.
Jo crec que la gran pregunta a casa és, juguem una mica més tancats, juguem més oberts? El dia del Barça va sortir malament la jugada, demanàvem jugar...
Molt oberts, aquell dia.
Sí, jo crec que no hem de jugar tan oberts, hem de protegir una mica més la porteria, perquè no estem tampoc per fotre animalades, protegir-nos una miqueta i al final anar pel partit. Jo crec que important a casa saber trobar el sistema que vagi bé a l'equip, no? Que no ens suïcidem tan oberts com el dia del Barça ni ens tanquem a darrere que no arribem ni una vegada a porta.
Sí, mira, és que jo, lligat amb això, mirant temporades enrere, no? A mi m'agradava molt la proposta d'Antonio Hidalgo, no? Que estaven molt oberts, tenien molt la pilota. Ara bé, vaig gaudir molt més amb la de Munitis, no? Perquè vam aconseguir optimitzar els recursos que teníem i tirar endavant. I penso que a la categoria que estem i amb l'equip que tenim hem de tirar cap a un joc una mica més conservador.
Sobretot perquè amb aquesta proposta has tret resultats, ja hi torno al principi, has tret resultats interessants com el d'aquest cap de setmana a Zubieta. És cert que el primer gol seu veu d'una errada individual de Carrión, però aquell partit estava encaminat al 0-0 i l'entrada al camp de Pau Víctor. I al final una bona defensa et posa en situació de poder obtenir un millor resultat.
Jo crec que primer hem de...
I més ara, perdona, Agustí, sí. I més en el context ara...
Jo crec que primer hem de protegir-nos una miqueta i si veiem que podem anar pel partit ens hem obrint de mica en mica, però d'entrada t'has de protegir una miqueta. No estàs ara... Si estiguessis en una classificació tranquil·la, doncs cap problema. Vull dir, si perds, doncs perds, però tu t'has de protegir darrere d'entrada. I a mesura que va el partit, doncs vas veient quines opcions tens, com el dia, com aquest cap de setmana, que vas veient que pots amb el rival i vas obrint i vas intentant anar pel partit.
Sí. I tampoc tenim l'estadi per intentar tocar gaire
no.
La pilota i...
Vull dir... A veure com està la gespa, també,
Algo millor, però bueno, tampoc està a partir de coets.
Ha anat millorant amb el pas de les setmanes, a veure com està.
Sí, bé, sí.
És el que diem sempre, ja no sé si és una qüestió visual nostra, que el nostre cervell el veu millor, o si realment doncs, es palpa, sobretot pels jugadors que han de trepitjar la pilota, han de conduir, etc. A veure, va, diu el Vicenç per aquí, gols de Marc Fernández i Aaron, que els veig massa ex suelto, i nosaltres som bona gent i sobretot hospitalària. Sobretot ja amb aquell punt de, que diem sempre, de Dodotis, també nosaltres el tenim aquí, abans del partit. Tant de bo que no, que li surti un bon partit al centre d'Esport Sabadell, que guanyi, aquest dissabte, que hi hagi el millor ambient possible, doncs això, en un context de Setmana Santa, i que doncs empatem amb el Nàstic a la classificació, a 39 punts, seria doncs la millor de les notícies, la veritat, per encarrilar les últimes 7 jornades. Agustí Forrellat, Enric Arnella, un plaer tenir-vos aquí tots dos, eh?
Moltes gràcies.
El plaer és nostre.
Ens anem veient a la piscina, que encara queda la lliga, Enric.
Sí, moltes gràcies.
Una abraçada del Roger Benet, que ha estat al control de so, la realització, i res, que ens hi tornem a posar demà a la una amb l'Adriana Arroyo, al capdavant de l'Hotel Suís. Que vagi molt bé, adéu-siau.